La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimarts 18 d'abril del 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comencem la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Un moment, com ja sabeu, per prendre el pols de la ciutat amb quatre representants del que anomenem la societat civil de la ciutat. Recordeu que totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio, com esteu fent ara mateix, a través de la 91.5 de la FM, però també per internet, a través de cugat.cat, ara mateix, en directe, o en qualsevol moment la podreu recuperar després en format de podcast. No m'entretinc més, saludo ja qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Toni Ramon, director de l'Ateneu. Molt bon dia.
Bon dia.
També tenim a Montse Moral, farmacèutica. Molt bon dia.
Molt bon dia. També afegeix rotària.
I rotària, ara... vinga, va, i tant.
Sisplau.
Farmacèutica i rotària.
Rota molt.
Sí.
Molt bé.
Gràcies.
I Jordi Casas, historiador. Molt bon dia.
Bon dia.
I estem esperant, no sé si al final arribarà o no, la Neus Sotomayor, la presidenta de la Unipau. Comencem, ahir vam tenir ple municipal i es van aprovar diverses coses. És l'últim ple que en diuen una mica executiu, perquè el de maig serà més de comiat pels regidors que ja no segueixen, etc. I, evidentment, tots sabem que el 28 de maig hi ha eleccions i hi haurà canvi de composició del que és el ple, dels 25 cadires de regidors. Doncs ahir, en l'últim ple municipal, es va executar el primer pla de contenció, en paraules del govern, pla de contenció, si ho diu l'oposició, són retallades, aquí ja deixem cadascú que ho anomeni com vulgui, de 1,7 milions. Ja n'havíem parlat en alguna tertúlia anterior, que, mira, acaba d'arribar ara la Neus Sotomayor. Molt bon dia. Ara, seu tranquil·la, no pateixis. Doncs, com dèiem, es va anunciar el govern, quan va prorrogar els pressupostos per al 2023, que s'hauria de fer un pla de contenció de 7,7 milions en total. Doncs ahir, en el ple d'abril, es va aprovar la primera contenció de 1,7 milions, per tant, en quedaran 6 encara per endavant. Entre les primeres partides eliminades, val, per diversos motius, hi ha dotacions per accions comunicatives. Per exemple, el fotògraf de l'Ajuntament que fa les fotografies, doncs això ho han eliminat, almenys de moment. El pressupost per fer agermanaments, el transport una part del transport adaptat, no tot, però una part del transport adaptat, formació de plans d'ocupació, els Premis Ciutat de Sant Cugat i diferents ajuts que estaven vinculats a les conseqüències de la pandèmia. Així, una mica a grans trets, què us sembla aquesta situació? És a dir, diguem-li retallades o diguem-li contenció. Això ja us deixo a el vostre criteri. Però, en tot cas, s'han hagut de fer uns ajustaments per quadrar el pressupost que s'ha hagut de prorrogar. Va, Jordi, tu mateix.
Bueno, jo per experiència vull dir que el pressupost municipal és una cosa molt complicada, eh? Clar, jutjar una contenció o retallada sense saber els detalls és complicat, no? Perquè diu, bueno, és greu. Bueno, depèn de com s'hagin gastat els diners, no? Perquè una cosa és malgastar diners i que després hagis de retallar, i una altra cosa és que t'hagis vist obligat, no?, per fer uns serveis mínims i de qualitat, pues, a gastar més del que al final has ingressat, no? Per tant, no pots fer una crítica d'entrada sense conèixer l'evolució dels fets. Home, és preferible no haver de retallar, no haver de consolidar, eh? I, bueno, al final el que sabeu és que després de tot aquell rifirrafe entre govern i oposició, efectivament, s'ha de fer ajustaments, que és la paraula i tal. Uh-huh. I ara, clar, que també, home, suposo que s'havien de fer, però també té una... No sé si és valentia o tal fer-ho a un mes i mig de les eleccions, no? Dir, bueno, miri, comencem a fer la primera retallada, no? És mal any per retallar, no?, un any electoral. De totes maneres, cal veure... Tu ja has dit algunes partides, algunes, uh-huh, algunes són significatives, eh? Cal veure l'afectació real al dia a dia d'aquí el 31 de desembre. Uh-huh. Per exemple, a mi una que em preocupa, i suposo que a la Neus també, com a presidenta de la Fundació Universitat de la Pau i en Ramon com a director de l'Ateneu, no sé, tu com a Rotary, o jo com a president d'algun dels teus locals, és quin impacte tindran els ajuts econòmics al teixit associatiu, a les entitats.
Ells han dit que cap, almenys ara a curt termini, perquè... veurem a llarg termini, però no, a curt termini no.
Les entitats, diguem, són fonamentals en quant a vida cívica i cultural i de tot tipus. i que fan funcions que no fa l'Ajuntament i fan de manera més barata, diguem-ho clar, i probablement més ben fetes, no? Bueno, aquest és un tema que anirem veient, sobre la marxa, com... Ara, en tot cas, la notícia aquesta de les consolidacions retallades justament mai són bones.
Exacte, jo volia dir això. No podem jutjar, i més si no estàs i no coneixes, però amb els ulls de ciutadana, que és el que em vull posar, doncs la notícia d'entrada no és bona, però sí que t'alerta d'una situació que fa uns dies veies informacions contradictòries, inclús jo ara no m'he descuidat de portar-lo, però he rebut una propaganda de l'Ajuntament en què parla de superàvit, i llavors senties els altres que deies de dèficit. Aleshores jo, vale, l'oposició ha de ser perquè s'ha, però a mi no m'agrada que m'enganyin. A veure, la gent no som tonta, sempre ho dic. La gent ens expliquen bé les coses i s'ha de ser honest. I bueno, i si ara, just a un mes de les eleccions, fan això, doncs demostren que fan el que tenen que fer, perquè realment és una notícia negativa. Jo l'únic que demano a les persones que han acceptat ser responsables de servir-nos a la ciutadania, que ho facin amb la millor honestetat i claretat possible. Si ells pensaven que hi entrarien uns diners i no han entrat, això es pot passar a totes les cases. Doncs ho expliques i ja està. I tothom intenta, jo vull pensar que tothom intenta gestionar les coses el millor possible. Però això que et prenguin el pèl, a mi, que em tractin com una nena tonta, no m'agrada. Prefereixo que siguem clars, honestos i sincers. Però això en política sembla que és molt difícil.
Molt bé.
Bé, a veure, és molt difícil perquè la lleialtat de les oposicions en general, i no vull acusar només l'oposició de Sant Cugat, i hauríem de veure què dirien els altres partits que estan oberts si estiguessin a l'oposició, no? En general, i els que hem estat en política ho sabem, la deslleialtat generalitzada d'una banda a l'altra és dura i desagradable habitualment, no? I per tant, parlar amb molta sinceritat moltes vegades també se't gira en contra com un bumerang, no? En tot cas, hauria de ser possible, només faltaria, no, això no estic justificant que no es faci. Si es fan retallades a setmanes d'unes eleccions, jo intueixo que la situació és més greu del que potser sabem o se'ns diu, no? Dins de les partides a retallar, que les repassava avui, que les teniu penjades a la web de cugat.cat, sí que, per exemple, no es va fer èmfasi en temes comunicatius i serveis de fotografia com a coses menors, que queda molt bé prescindir d'elles, però al final la suma són 16.000 euros. Educadors de carrer són 200.000. Clar, el centre obert em sembla, ara les tinc totes aquí davant, em sembla que eren 20 i escaig mil. Bueno, és saber a on posarem el bisturí, no? I sobretot perquè un ajuntament, al final, el més del 80% és un pressupost captiu, és el d'aixecar la persiana, és el de netejar carrers, recollir escombraries, enllumenat, que no pots retallar. No, és allò de, mira, salaris, demà no recollirem l'escombraria, o demà no il·luminarem els carrers.
Salaris, a partir d'1.
Exacte. Per tant, saber on es posarà el bisturí, no? I en tot cas és demanar la màxima transparència i lleialtat per part de tothom, no? També per part de l'oposició, doncs d'intentar buscar la millor solució, i també saber exactament quins són els motius. Actualment el govern ha actuat d'una manera bunqueritzada. Això és bo com a govern, de treballar, fer feina i no tirar-se els plats pel cap als socis de govern, i això crec que és un govern que ho ha mantingut durant tot el mandat. Però també saber aquest mal càlcul, sí que hi ha una part de les plusvàlues que ja coneixem, d'una mala previsió de les instal·lacions de plaques solars amb l'afectació que té a l'IBI, però al final, no ho sé, la calculadora en quina taula ha fallat, no? Això també la ciutadania hauríem de saber, i l'Ajuntament, el govern, el que sigui, prendre mesures, doncs, de que aquests fets no tornin a passar, sobretot quan veníem d'uns anys on semblava que hi havia una bonança econòmica brutal a l'administració, no? Per tant, no ho sé, és això, transparència, responsabilitat i sobretot conèixer a on posem el bisturí, perquè al final ara hem retallat 1,7, en queden 6 per retallar. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Neus, bon dia, per cert, Així t'has instal·lat.
Molt bon dia. Molt bon dia a tots. Disculpeu que sempre arribo justíssima. Bé, a mi també em costa molt jutjar perquè no tinc el coneixement del detall ni el criteri, en realitat, perquè no estic a l'Ajuntament. Llavors, em costa molt jutjar. Veient les partides, ara que estava mirant el Ramon, hi ha algunes que em sorprenen i em semblen greus, com la d'ajuts a l'habitatge social o als educadors de carrer. també entenc, com deia el Jordi, no? la valentia de l'Ajuntament de un mes de les eleccions anunciar retallades d'aquest tipus, però és greu, realment suposa, no? Indica que la situació és greu, o sigui, no estaríem fent aquestes retallades ara. Respecte a lo de les entitats que deies tu abans, Jordi, fa poc, no? Fa una setmana o així, es va anunciar que no es retallarien les entitats, els ajuts a les entitats, i de fet nosaltres teníem aturat tot el procediment per la signatura del conveni i ara s'ha desbloquejat. O sigui que en principi crec que,
no
anirà la retallada per aquí.
Jo volia fer dues reflexions arran del que ha dit el Toni. Els ajuntaments, els panys de Sant Cugat, malgrat que sembli que vagin boiant, si en castellà, sempre... o sigui, jo recordo els tres mandats del Joan Aymerich, per exemple, no? Que van ser els de la gran transformació urbanística de Sant Cugat. Recordo que el primer, sobretot el segon, entraven diners a dojo perquè hi havia un gran creixement econòmic i, per tant, les plusvàlues, les llicències d'obres i allò que en deien l'impost revolucionari, no, que eren compensacions, no, urbanístiques, econòmiques, eren brutals. En canvi, el tercer mandat de l'Aymerich vam anar justets, es va fer un pla econòmic, va anar justets, malgrat que semblava tal. Els ajuntaments, a veure, tu fas una gran ciutat que hi ha molts ingressos, però també és un model de ciutat molt car de mantenir. Per tant, mai sonen diners, això d'entrada. Segon, no vaig estar al ple, no sé els detalls, però entenc que unes retallades que s'hauran de fer al llarg de l'any i que aquest any, com a mínim, els quatre últims mesos, haurà, no sabem si l'haurà de gestionar un altre equip de govern, no sé si les retallades s'han pactat o s'ha parlat. Hauria sigut bo consensuar amb l'oposició, perquè no sabem si aquesta oposició formarà part de l'equip de govern a partir del setembre, no? Que és quan engegarà de veritat l'Ajuntament. Per tant, és una cosa que d'allò, però clar, seria recomanable que les retallades que segueixin, no sé si se'n farà algun mes abans de les eleccions, estiguessin parlades i pactades amb l'oposició, que al final potser alguns partits de l'oposició hauran de gestionar els últims mesos de l'any, no ho sé, No sóc endiví, no sé quins resultats donarà les eleccions.
Aquí anem a lo que jo sempre apel·lo, que és a l'honestitat del càrrec, o sigui que tu quan estàs assumint un càrrec de servei has de ser honest per qui vas a treballar o vas a servir, i per tant és ser responsable, ser lleal uns amb els altres, perquè tots ens devem a la ciutadania, encara que militis i tinguis idees diferents i que són totes respectables. Per tant, és noble el que dius tu, pactar les coses. Mira, m'ha sortit malament, no pot ser, però quin deure tenim? Això ho hem de solventar. Evidentment, aquestes retallades pues, no agraden, és trist. A mi, tot el tema de formació, el del transport adaptat, hi ha una sèrie de coses que em sap greu. I també em sap greu que eliminen el tema de la fotografia, perquè penso que la noia que fa les fotografies, jo coneixíem el Jordi d'abans, que també, pobre, no sé, l'altre dia pensava que deu ser del Jordi, el trobaves a tot arreu.
Està Rubí, està Rubí.
Sí, sé que està Rubí i espero que li vagi bé, però hi ha persones que els que anem a molts actes ens els trobem sempre i formen part com, no sé, vols que els hi vagin bé les coses, i clar, a mi em sap greu, humanament em sap greu, entenc que si no n'hi ha no em pots donar, però les coses s'han de mirar de fer bé, perquè hi ha persones darrere de totes les decisions que es prenen i es fan.
Totalment. Molt bé, doncs si voleu deixem el tema aquest aquí, i volia treure'n un altre relacionat amb l'Arcadi Oliveres, el que es va aprovar ahir, a moció institucional, de dedicar-li un espai en record i el llegat de l'Arcadi Oliveres, que va morir ara el 6 d'abril, tot just va fer 2 anys. Aprofitem que tenim la Neus, que a més va anar al ple a llegir la moció. Sobretot volia preguntar-te, és a dir, en cap moment s'ha parlat de quin tipus d'espai. No sé si des de la Unipau penseu en algun en concret, si estem parlant d'un carrer, o estem parlant d'una biblioteca, o estem parlant de què?
No, la veritat és que nosaltres no hem proposat un espai concret, perquè proposar un carrer és molt difícil, perquè els carrers ja tenen nom i canviar el carrer, llavors un carrer de nova construcció seria molt lluny. I no hem pensat en un espai. És igual, el que volem és que sigui un espai que faci que, no, que recordem l'Arcadi a la ciutat i que estigui present, però ens és igual si és un carrer o una plaça o un equipament. El que no serà ara, perquè el nomenclàtor diu que no es pot posar el nom d'una persona fins que faci 5 anys que s'ha mort.
Bueno,
sorprenentment,
la
Marta Pessarrodona en vida se li ha posat una biblioteca. cosa sorprenent. Llavors, però bueno, el nomenclàtor diu això, i per tant haurem d'esperar 3 anys, perquè ara fa 2, doncs haurem d'esperar 3 anys a que això sigui una realitat.
A més que un carrer, bueno, jo te vaig escoltar, he escoltat la teva intervenció, evidentment la comparteixo i me celebro que s'hagi aprovat aquesta idea, però ja posats a fer, perquè jo soc dona executiva i a més massa ràpida poder, ara ho dic així sense pensar, però aquesta masia tan maca que se'ns està destruint allà al turó de Can Mates,
Can Rebella.
Aquella Can Rebella que hi ha uns horts, però que queda més o menys amb la línia d'on vivia ell, perquè ell estava... Podria ser un espai en què poguéssim recollir material, informació, i que es poguessin fer formacions i coses, totes dedicades a la pau.
No, nosaltres no...
Això és una idea que se m'acaba d'acudir ara, eh?
Això no, penso no, que... no està a les nostres mans. O sigui, nosaltres no hem fet aquesta proposta concreta. Nosaltres hem demanat a l'Ajuntament que es faci
alguna cosa.
Llavors, jo crec que l'Ajuntament, quan tingui una proposta a fer, ho parlarem i es pacta d'alguna manera.
Em queda clar. Però... I que sóc una espontània i una atrevida.
No, sí. Tu has tret un tema que em sembla el tema dels equipaments. Tenim uns quants edificis per equipar, per entendre's aquí.
I per rehabilitar. Que i el d'aquesta
no,
està
no
molt...
No té que pagar ser tot l'edifici, pot ser una part de l'edifici, no? I és veritat, eh? I ja enllaço amb un altre tema, que espero que en el proper mandat realment se li posi fil a l'agulla a tots aquests edificis, se li intenti trobar una sortida, no? Can Rebella, Can Canyameres, Torre Negra, Can Montmany, perquè si no, bueno, a Can Canyameres no sé si li afectarà les retallades, però s'havia parlat de 120.000 euros per consolidar l'edifici. 120.000 euros no és per consolidar l'edifici, potser ara... jo espero, clar, que si anem malament de calés, perquè clar, això si no s'ha fet és altres coses, però val molta pasta. Arreglar Can Rebella està fet unos zorros, que diuen
està
en castellà,
fatal.
O Can Canyameres val molta pasta. Però una de les coses que ja encarrego el proper mandat ha de ser realment buscar una finalitat aquests edificis. No pot ser que se'ns segueixin deteriorant. Jo crec que un d'aquests edificis, o una part d'aquests edificis, pot ser espai, perquè diuen, veres, per què no? I que lligui amb la finalitat, que lligui més o menys amb la finalitat que se li destina. No, però a mi és que el tema aquest dels edificis no utilitzats a mi em treu de polleguera.
Toni, com ho veus?
No, a veure, absolutament a favor de la proposta, com no pot ser d'altra manera.
De l'espai, que... no el de Can Rebella, eh?
No, evidentment, sigut... no.
Això és
veurà. L'espai, eh?
Com diu, tenim 3 anys per pensar-ho.
Sí. Exacte, però mira, no. L'Arcadi, no? El llegat que ens deixa els santcugatencs i a molts ciutadans d'aquest país... vaja, no es pot deixar perdre, s'ha de recordar i hem de ser una mica fidels, no?, aquest llegat, aquest fet de que l'Arcadi doncs mai tingués un no per resposta a cap de nosaltres quan se li demanava qualsevol cosa, una xerrada, un petit estudi, un article, mai et deia que no, encara que anés de feina fins al barret. Una persona doncs que va denunciar les causes estructurals de la pobresa, va desemmascarar molts dels conflictes del món, no?, dient quines eren les causes reals, no?, que moltes vegades anaven molt més enllà de les confrontacions polítiques, sinó que eren uns rerefons econòmics brutals, no?, i tot això ho va anar desmantellant, ens ho va anar mostrant, i vaja, jo crec que hem de ser doncs fidels a aquest llegat, recordant-lo i fent una militància.
Exacte.
Em deixes fer una cunya?
Evidentment.
Que, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, aprofitant que estem parlant de l'Arcadi, només explicar-vos que estem treballant amb el primer congrés de joves per la pau que tindrà el nom Arcadi Oliveres, i que el 5 de maig serà la primera sessió pilot a Torreblanca.
Una bona notícia per partida doble.
Totalment. Jo dic una petita anècdota en el pla dels periodistes. Ara que tu has dit que l'Arcadi mai tenia un no per ningú, jo crec que tots els estudiants de periodisme de Sant Cugat, quan havien de fer una pràctica, que el professor els deia, heu d'entrevistar algú, Arcadi, i l'Arcadi no deia que no mai a ningú. I la veritat és que tots els estudiants li tenim tots molta estima, i a veure doncs, que s'escolli el millor lloc perquè sigui recordat i passi realment a la història d'aquesta ciutat.
A mi, si em permets, jo he dit que soc rotària. Rotària és una filosofia, una manera, un moviment pacifista també, i el que vol és l'entesa de tothom, no?, i el respecte de tothom. Aleshores, l'Arcadi per mi és el meu referent. és el meu referent perquè és la persona que parlava amb tothom, denunciava d'una manera valenta i ferma el que s'havia de denunciar, però mai amb acritud. I a més, és que ell va aconseguir ser amic i respectar per tota mena de persones, i això és una qualitat fabulosa. A veure, no, hi ha líders, tots tenim Nelson Mandela, Gandhi com a referents, però jo crec que Arcadi és el nostre referent, i jo crec que hi ha molta gent que és Arcadi Oliveras en el seu cor. Per mi és, jo m'inspiro molt amb ell.
Sí, hi ha molta gent que se'n diu, o que ens diem, arcadistes.
Sí, sí.
Relacionat amb això, sobre que posava que tothom estava d'acord amb ell, o com a mínim hi tenia respecte...
T'escoltava. I respectava, que això és el més important.
Com a moció institucional, vol dir que els cinc partits van posar d'acord. Entenc que va ser senzill que els cinc s'hi posessin d'acord, sense entrar en detalls si no vols, eh? No, va ser la primera...
No, és que nosaltres no vam negociar. La negociació la va fer... Bueno, la va liderar Gemma Aristoi. O sigui, jo pensava que seria més difícil perquè en el text de la moció feia esment de com es plantejava l'Arcadi el seu pensament, no? Sí. I per exemple la paraula anticapitalista sortia 3 vegades, sí. I jo pensava que això dificultaria que els altres partits, no? Que molts partits estiguessin a favor de la moció, però no.
Home, és que hi ha noms que no em meten davant.
Ah, sí.
Si posar-li a Gabriel Ferrater una biblioteca, o Miquel Batllori, o Arcadi...
Sí.
Qui s'hi oposa?
Sí, sí, és evident. Molt bé, doncs, parlant d'un dels temes que va tenir, diguem, consens, que és la moció institucional per dedicar-li un espai a l'Arcadi, l'altra moció institucional va ser la de la sequera, no? Per fer front a l'urgència i als problemes derivats de la sequera. El text acorda estudiar noves fórmules d'aprofitament d'aigües pluvials, fer intermediaris entre comunitats de propietaris, clubs esportius, proveïdors d'aigua regenerada, etc. No sé com ho veieu, això de la sequera. La moció me la porto com a excusa per parlar del tema, eh? No us preguntaré què us sembla la moció si no voleu, perquè és un tema més polític. Segurament hi ha una part de... que realment poca cosa pot fer l'Ajuntament davant d'una cosa com aquesta, eh? Però en tot cas, com veieu tota la problemàtica de la sequera amb una ciutat que, com deia el periòdico ahir, és la ciutat de Catalunya amb més piscines, amb moltíssima diferència, piscines privades, n'hi ha 4.867, una cada 20 habitants. O sigui, la càlcul, si divideixes, et surt una cada 20 habitants. No vol dir que això sigui culpa de res, però segurament ja et diu una miqueta el què. I veurem, i l'altre dia va sortir a RAC1 l'alcaldessa dient que com a ajuntament no tenen mesures per controlar, o sigui, està prohibit que les omplin, sí, aquestes, sí, sí. I que no tenen mitjans per poder controlar si la gent a dins de casa seva, en les parets dels murs del seu pati, d'aquestes 4.800, si les omplen o no les omplen, no? Per tant, bé, no sé, deixo el tema sobre la taula i parlem de la...
Quan abans ha dit la Neus, aprovechando que el Pisuerga passa per Vallell, està a punt de preguntar, encara porta aigua el Pisuerga? No, home, la sequera és tremendo, i aquí hi ha un element de responsabilitat personal molt gran. És cert que tenim 4.800 piscines.
4.860.
No? La piscina, afortunadament, si tu et gastes una mica de calorons, té un sistema de regeneració de l'aigua que pot estar anys i anys. Sí. Ara,
jo crec que la majoria.
Sí, però...
La majoria.
Ara,
aquí és obligatori, a més a més.
Sí, sí, però és veritat, com controles 4.800 piscines, que això es compleixin totes, pam. Després hi ha un altre tema, que és el tema de la vegetació. Primer la vegetació privada, no? Perquè la piscina se l'anarà acompanyant d'aquestes piscines, sobretot comunitàries i tal, de gespa i tal. I després la vegetació pública. Ara estem, per exemple, no sé, estic encuriosit a veure com s'ho fan amb tota la vegetació que estan canviant ara amb el celler, no? Que sembla que fan un rec puntual a cada arbre i tal i qual. No sé si posaran herba o no posaran herba, suposo que no, perquè clar, si posen herba que normalment acostuma a ser gespa perquè creixi i tal, l'aigua, la quantitat d'aigua que s'ha fotut deu ser tremenda, no? No sé, ostres, és un tema complicat, eh? I sembla ser que apunta de que no plourà gaire de les properes setmanes i tal. Jo vaig estar l'altre dia caminant per Collserola, bueno, a part que quan arribes has de canviar els pantalons i tot perquè està tot blanc de pols i tal, està tot més sec que un bacallà, eh? O sigui, és a dir, arbres, o sigui, no, branques dels arbres de seques. No per tant, no, dels arbres, eh? Branques seques. Hòstia. L'altre dia sortia un president d'una associació d'aquestes de preservació de Collserola, sí, que deia que si s'encendies en 6 hores estaria cremada. Sí. No sé si això aniria així, perquè suposo que hi ha molts mecanismes de control i s'actuaria molt ràpid, però realment tenim una esca aquí al costat tremenda. No sé, jo a part de que cadascú prengui mesures i sigui conscient i coherent amb la situació, hòstia, no se m'acut el què, eh?
Respecte a les mesures de control de l'aigua, jo crec que des de l'Ajuntament segurament no té manera, però des de les companyies d'aigua sí que hi ha manera de controlar el consum.
Sí.
A mi va passar, i tenim una casa al sud molt petita, i una vegada es va quedar la cisterna encallada i anava, i ens va arribar una nota de la companyia d'aigua dient el seu consum excedeix al... Vull dir que
manera
de control hi ha.
Jo penso que s'ha d'apel·lar a la consciència ciutadana, primer, però també he de dir que el nostre Ajuntament, quan van passar l'anterior sequera, que va ser important, jo sé que va actuar molt amb estudis de, i fent educació, i es van aprovar normatives que, a veure, crec que som l'únic ajuntament que fa 20 anys va aprovar que les noves edificacions havia de contemplar el de recollir les aigües grises. Sí. Amb això, ara, que parlem, jo no parlo ja de Sant Cugat pensant, ara que estan parlant a nivell de tot Catalunya, ara estan descobrint de les aigües grises, quan aquí ja ho vam veure, i això que era un lloc on que hi havia fons en aquell moment, però vam veure que hi havia una reduïda i es van activar una sèrie de mecanismes i des d'aleshores jo vaig posar la galleda en el meu plat de dutxa. Jo aprofito sempre l'aigua. I tu, i la piscina, jo tinc piscina perquè la meva casa té 40 anys i ja tenia piscina. Jo, l'aigua, és que ja fa anys que no l'omplo. Es renova, renova, renova. I vam fer ja fa temps nosaltres un dipòsit que recollim totes les aigües pluvials i l'omplim d'aquest dipòsit, però no se'ns acudeix obrir l'aixeta de la
de boca.
Però és que a més és que te regula el preu que costa, te regula, i encara que siguem un país, una ciutat catalogada de rica, hi ha molta gent que ja vivim aquí de fa molts anys que ja hem pres les nostres mesures perquè és molt car omplir una piscina. Llavors, però bueno, això no creu que ara hem de mirar d'estalviar al màxim i tenir molta cura, sobretot en el que tenim aquí, Collserola, que és una bomba. I aquí apel·lo a el que jo em dedico. La gent que fuma, sisplau, que no fumi quan vagi a la muntanya, encara que estigui a l'aire lliure, sisplau, no fumeu a la muntanya i no tireu cap burilla al terra. Ja, volia al terra al lloc, però menys al bosc, perquè molts incendis els provoquen aquestes burilles. O sigui, fumar mata, però també mata el món, l'entorn, eh? Si tu vols fumar, fuma, però a casa teva, i no facis malbé el que és de tots.
Toni?
No, a veure, totalment d'acord amb el que s'ha dit fins ara, afegiria que no ens quedem... Bueno, d'entrada espero que sigui cíclic i que doncs, tornem a una climatologia més favorable, tot i que és evident el canvi climàtic i que mai tornarem al que teníem fa 40 anys enrere, però esperem doncs, que en algun moment acabi aquesta sequera. Dit això, tot el que és la infraestructura d'estalvi d'aigua, recs per goteig, etc., no els hem de pensar només en època de sequera, quan veiem les orelles del llop, no? Que tens aquesta sensació.
Sí.
I aquí apel·lo, no?, a aquelles lleialtats i responsabilitats que dèiem en el primer punt de la tertúlia, no?, a la classe política, però també a la ciutadania, perquè al final tenim el que ens mereixem, de que quan un polític o una institució decideixi que inverteix en coses que no es veuen, que potser no et fan un pavelló davant de casa, però que es reforma, no?, tot el rec d'una ciutat, o es dona ajudes perquè la pagesia pugui instal·lar recs per goteig, doncs que ho veiem com una cosa positiva, també. No? Perquè moltes vegades inversions d'aquest tipus no es fan perquè no tenen un rendiment polític immediat, no? A diferència d'un equipament, diguem el pavelló, perquè és com el clàssic, eh? Però apel·lo una miqueta també a aquesta responsabilitat, ja no només amb l'estalvi d'aigua, només faltaria, ja ho heu dit vosaltres i ho recolzo al 100%, sinó de, no només quan veiem les orelles del llop, comencem a pensar com fem un estalvi d'aigua, com mirem, no?, que tota la xarxa d'aigua pública no tingui fugues, com transformem tot el reg d'una ciutat. La ciutat s'ha de regar. Hi ha gent que diu, he arribat a sentir que no, eh? Jo crec que no. L'arbrat ciutadà fa una funció brutal de benestar, de baixar les temperatures de les ciutats, etc. Per tant, però invertim en altres sistemes, no? Hi ha ciutats que ho estan fent, s'han cobat en aquests enjardinaments nous. Ho fa, com deia el Jordi, però que des de la ciutadania valorem-ho com un fet imprescindible i a valorar quan una institució, una administració, ens proposi inversions d'aquest caràcter. Aquestes inversions que van sota terra, que no les veus, però que són imprescindibles.
I a més ens hem d'acostumar a no veure la ciutat... Allà refereixo a les gespes similars, a veure-la tan verda. Ens haurem d'acostumar a veure una temporada groga. Per exemple, a casa dels meus pares, que tenim bastant terreny, no tenim gespa, teníem grama, o sigui, herba del país típica. Uh-huh. L'estiu estava sec, però llavors tornava a posar verd i tu passaves la màquina i quedava com la gespa. Però fèiem el cicle natural, que l'estiu s'acaba i després tornava a regenerar-se. Bé, doncs hem d'anar, evidentment, hem d'anar a aquest tipus de vegetació i tal, i no veurem tot el dia una catifa verda, però és que el Mediterrani és el que toca, tu, no estem a Escandinàvia, tu. És que, clar, l'època aquella, la gespa, no, diu, hòstia, però la gespa, escolti, no, és com les taulades de pissarra, home, si no estem a l'Empordà, aquí, ai, a l'Empordà, a la Cerdanya, però igual, taulades de pissarra, no? Bé, bueno, potser a cada lloc toquen coses diferents, no?
Està clar. No, ara que dius això, no està relacionat amb la sequera, però ja l'any passat, des d'aquí l'Ajuntament, el Parcs i Jardins, van posar en marxa un pla que a la primavera no es tallava la gespa, es deixava brotar més, per temes ecològics. Sí, ho van explicar, ara no recordo quins eren els motius.
Però... Barcelona també ho va fer.
Clar, a la vista, acostumats, allò, el parc de Can Bernet, ben talladet, tot perfecte, doncs feia com deixat, no? I hi havia moltes queixes, no?, de sensació de deixat.
Això em va passar a mi Berlín, que és una ciutat preciosa, per cert, que veies herbes i tal, deies, home, què? Bueno, pues, tot té la seva explicació.
Ens falta molta formació i educació.
També una mica és el que tu deies, és que les coses s'han d'explicar molt, no? I s'han d'explicar bé, perquè tots ho entenem, no? I que, per què no es valora tota la, no? Quan es fan obres subterrànies, diguem, per la millora de la ciutat, pues si se'ns expliquen, les entenem, no?
Bueno, l'altre dia comentava una en Sant Clavé. Hòstia, quant temps dura aquestes obres? Dic, bueno, però és que el 80% és la renovació dels serveis. Dic, igual, que s'ha aprofitat, tal i qual, al voltant del temps del temps, no? És clar, això no...
Ja que ho aixeques...
La gent l'únic que veu és que fan obres, hòstia, per asfaltar això, tal que... Bueno, però escolta, és que jo calci seguides, és que ens han passat 3 mesos foradant, canviant les canonades i tal, i això és fonamental. No voldràs que et foradin, que ha passat de vegades, no? Encara d'allò, pam, jo que em donés et foradin del nou paviment, no? Sí. Bueno, són aquestes coses que diu el Toni, que... A veure, tu també ho has dit abans, a veure, el gestor de la cosa pública es poden equivocar.
Clar,
però normalment, darrere cada actuació, hi ha una certa racionalitat. Sigui qui sigui el que van, eh? O sigui, les coses no es fan mai malament expressament.
Home,
i després hi ha desgràcies que són inevitables. com la rotonda aquella de Rubí, no? El pas aquell pas per allà ja va ser una cosa molt desgraciada, però bueno.
Jo, el que has dit abans d'invertir en arbrat i en coses verdes, que és molt important, però és que a més és important no sols per contrarrestar tot el monòxid de carboni, i la qualitat de l'aire, però és que està demostrat que la qualitat mental de la població té que veure amb veure verd i estar en contacte amb la natura. Sí. Aleshores, actualment, un dels problemes que tenim són els trastorns mentals que està patint la població, poder a conseqüència del Covid. Hem de posar en valor, hem posat més en valor les coses naturals i en recuperar. I per tant, ara que no tinguem aigua, fa una mica de patir, no? Però sí que posa en valor que hem d'invertir en això. Hem d'invertir en tenir arbres i cuidar la natura, sobretot.
Això que dius tu, i com incideix en qualitat de vida, compara Ciutat Meridiana amb el Llorenç. Per dir dos extrems.
Clar.
Res a veure.
I tot això...
I m'agradaria saber els índexs de trastorns mentals d'un lloc i d'altre.
I tot això representa... Sí, això no és un luxe és tenir arbres.
L'urbanisme és fonamental, és que és fonamental.
És fonamental per la qualitat humana de la gent i mental. I això també ho hem de cuidar. Una ciutat ha de cuidar també la gent que viu a dintre.
Com a historiador, Jordi, saps? Bueno, ho sabem tots, però tu especialment com a historiador, abans, quan algú es posava molt malalt a la ciutat, què li feien? Una cura?
Anava, portava al camp, a respirar...
A prendre aires. Bueno,
respirar aire net.
Perdona, una mica Valloreix. Valloreix és això. Els anys 20, facilitat per l'arribada del tren, era una ciutat jardí que es deia per anar a primer estiu ja i tal, a prendre aires i tal, per sortir a Barcelona. Això,
això sí, està inventat.
Això està inventat. I una miqueta la vocació de Sant Quat històricament ha sigut zona residencial. Hi ha una memòria d'en Bonfill Garriga del 1905 que parla, que a més és premonitòria perquè parla de la bona qualitat de l'aire de Sant Quat i que això portarà que Sant Quat creixi i que vingui molta gent a viure perquè està estupendo. Jo dic, hòstia,
pues sembla
que quasi el Nostradamus, quasi.
Molt bé, perfecte. Doncs mira, ens queden 9 minutets i us havia demanat que ja que estem a la setmana de Sant Jordi, doncs us ho demanaré als tertulians, tant els de dimarts com també els de dijous, que ens feu una recomanació literària, la que vulgueu, d'un llibre antic, d'un llibre nou, el que vulgueu, i res, una petita explicació de per què el recomaneu i ja està. Va, qui vol obrir el foc? Qui ho té clar?
Mira, si vols el que acabo de llegir...
Vinga. És el que faré jo.
No, perquè a més m'ha agradat molt, d'Eric Vuillard, perdoneu el meu francès, una sortida honorable.
Fantàstic.
Un autor que el vam conèixer aquí quan va guanyar algun curs amb l'Ordre del Dia.
Els he llegit tots, fantàstic.
I és un escriptor fantàstic, perquè a més fa una crònica novel·lada de fets històrics i aquest darrer, la sortida honorable, parla de la guerra d'Indoxina, del paper que va tenir França, i tot i que és un llibre que coneixem tots el desenllaç, molt, molt interessant, perquè a més jo m'imagino que deu ser un escriptor odiat per part de les èlits del seu país, perquè al final el que t'explica de la guerra d'Indoxina no és la defensa de res, ni de la nació francesa, ni de les llibertats de l'Indoxina, com tots ja sabíem, sinó que posa noms i cognoms d'aquells polítics relacionats amb l'empresa, amb els bancs, etc., que defensaven no la nació, no la llibertat, no els drets de ningú, sinó els seus interessos econòmics amb les plantacions de cauxú que França tenia a Indoxina. I a més, ja et dic, amb noms i cognoms, i és un llibre entretingut, interessant, 150 pàgines, si no m'equivoco, es llegeix molt ràpid i bueno, veiem com funciona el món, malauradament, encara avui.
Molt bé.
Sí, sí, jo estic d'acord amb tu. Em sembla que n'ha tret 6 o 7, jo els tinc tots, els llegit tots i són espectaculars, eh? I es llegeixen en una tarda. Jo me n'he demanat un per Sant Jordi, que és l'última biografia que ha sortit de l'Antonio Gramsci, que és un personatge que m'interessa molt, però bueno, jo recomanaré un altre que m'acabo de llegir, que és el del Piti Espanyol, que ens ha dit història de nosaltres tres. El Piti Espanyol és un florestà que viu a la floresta, que té una història personal espectacular, però no hi entraré, i és un llibre de construcció difícil, perquè és com projectar amb tres personatges diferents experiències teves personals, de principis dels 70. I com que el seu és fer diàlegs i per televisió i tal i qual, crec que s'han sortit molt bé i a mi m'agrada molt, per tant el recomano.
Molt bé, vinga, apuntat.
Ja veus que no recomano el meu llibre, eh?
Està molt bé, ho has fet.
Si som on és.
Això no hi ha dubte, això no hi ha dubte.
Jo tinc previst comprar-me el que ha recomanat el Toni, perquè l'anterior també em va semblar magnífic i tenia previst comprar-me aquest. Però jo recomanaré un altre també que acabo de llegir, que és una novel·la d'una escriptora irlandesa, Maggie O'Farrell, que últimament està molt... No, s'està sortint molt, i que es diu Retrat de matrimoni, sí. I que és una història novel·lada dels Medici en el segle XVI entre Florència i Ferrara, i és una història de pactes de matrimoni, d'interessos, de lluites entre els ducats. Bueno, és molt interessant i està molt, molt ben escrit.
Perfecte. Doncs bé,
bueno, pues jo vaig més per un perfil més de terrenal. Jo recomanaria el llibre de poesies que s'ha fet ara dedicat a la sardana. Som la ciutat de...
Sardana en vers, es diu? Sardana en vers, pot ser?
Sardana en vers, bueno, la que han fet l'Ajuntament, bueno, però impulsat per l'entitat sardanística, que ho vam presentar l'altre dia aquí en el monestir, que hi ha 25 poemes inèdits, la majoria de gent que ha volgut fer un poema dedicat a la sardana, i està dintre dels actes d'aquest any de celebració de Sant Cugat com a capital de la sardana 2023. Jo n'he llegit ja uns quants i és curiós, a mi el que em meravella és el que pot arribar a inspirar a la gent no coneguda ni grans artistes una dansa com és la sardana.
Mm-hmm. Molt bé, perfecte.
Hi ha un del Josep Maria Jaume.
Ara que diu la poesia, el subtítol de l'Enciclopèdia Espanyola que comença amb la mort del Gabriel Ferter es diu Els joves i els dies. Els dones i els dies, i ell diu Els joves i els dies.
Molt bé. Com que ens queda encara una mica de temps, hem anat bastant...
Toca el teu, de llibre.
Toca el meu, és veritat.
Tu tens el llibre?
Doncs la veritat, mira, ara m'has enganxat perquè jo no hi pensava.
No, home, improvisa que per això és periodista.
A veure, va.
Doncs mira, jo recomano molt sovint un llibre de periodisme, diríem, que va escriure el David Jiménez, que va ser director del Mundo durant un any, i que el van fer fora al cap d'un any. Director del Mundo del segle XXI, val? És a dir, després de l'època Pedro J va venir el que era el seu subdirector, que ara no me'n recordo el nom, i que va durar molt poquet, i després el van anar a buscar amb ell. Ell era estava de corresponsal, el típic periodista de corresponsal que havia trepitjat molt poc redacció, i la decisió molt estranya de la direcció en aquell moment de buscar un director, això, que no fos de la típica èlit de les persones que remenen les cireres al Madrid actual. I és una mica l'explicació, primer, de com el fitxen, de com se sorprèn de com funciona Madrid, diríem, i el poder polític i mediàtic, i els prebendes i tot això, i després la seva sortida, i que a més va acabar amb denúncies, ell va dir que faria el llibre, no d'allò, tot està amb, bueno, amb noms inventats, però que tothom pot fer una mica del Tetris, de dir a veure qui és qui, a qui es refereix quan parla de aquest o que parla de l'altre. I la veritat és que és molt, molt interessant, i a més lliga que jo vaig tenir una experiència relativament similar, i per tant doncs, em va agafar en un moment que aquell llibre em va afectar molt i em va agradar molt també, perquè explica molt bé com funciona el periodisme d'alt nivell, de les grans d'això, que es diu El director, de David Jiménez. Val? Doncs mira, ja està, ja ho he dit, perquè és el que recomano, acostumo, i a més amb els periodistes. Jo ara faig de professor a la universitat i també és un llibre que el recomano sovint. Va, ens queden 2 minuts. Jordi, no ho volies fer, però et deixo parlar del teu llibre. Va, vinga, quin llibre has fet? Va, que així
no, el vaig presentar el mes de setembre.
Bueno,
és l'història del suc de la transició a Sant Cugat, que bueno, va tenir una bona acollida la presentació, n'hem venut bastants exemplars. L'altre dia en vaig firmar un. No, home, clar, és un llibre que ja ha sortit, la gent que tenia interès a comprar-lo ja l'ha comprat, i per tant normalment per Sant Jordi els que ven són els que s'estan esperant Sant Jordi, clar, per treure un llibre com el Bosch, no?
Llavors,
que suposo que és el que em va firmar més, bueno, llavors una cosa curiosa, ja que ja estem aquí, uh-huh, quan vaig estar a la taula, que vaig aprofitar per fer relacions socials, ja que no firmava llibres, hòstia, al costat tenia un senyor, no diré el nom ni el cognom, que ha fet un llibre que es diu La Bíblia explicada per les dones. Total, estava filmant. Els que estaven al costat al·lucinaven, dir, però quin èxit, però tal. Clar, llavors vaig entendre que aquest senyor es veu que és pastor protestant, uh-huh, suposo de la comunitat de Valldoreix. Llavors, clar, tota la parròquia, tota la seva parròquia anava que li firmessin el llibre, no? Tots els nostres filigrens anaven a llibretar, i aquell home es passava, no? I a més feia unes dedicatòries de 20 línies, i es va passar tota l'estona signar, clar, els altres els estaven mirant, diu, que poquet home, no, que... Bueno, no sé, és curiós, però... No, però m'imagino que l'explicació era aquesta, no? Que el llibre pot estar molt bé, vull dir, no... El tema de la Bíblia no és un tema que a mi m'apassioni, però, bueno, segur que... Home, segur que deu ser trencador, no? Perquè la Bíblia, segons les dones, qui ha llegit Sant Pau i aquestes coses sap com les estaven amb les dones, i hòstia, dona per tal la marinera.
Molt bé, perfecte. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre. Disfrutem molt del Sant Jordi aquesta setmana, comprem llibres, llegim llibres sempre, no només aquesta setmana, però ja que aquesta setmana és la de Sant Jordi, doncs fem-ho i disfrutem-ho entre tots. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, com deia, moltes gràcies a tots quatre, i recordeu als oients cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio 91.5 de l'FM i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Adéu-siau.